Al matí, amb Raquel García.
Les addiccions són una malaltia i s'han de tractar com a tal. Aquesta és la filosofia del Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions, situat, com dèiem, a l'edifici de Santa Fe del Taulí, al mateix lloc que el Servei de Salut Mental. Aquest centre ambulatori, que fa 5 anys estava situat a la plaça del Gas, ha registrat, atenció, més de 10.000 visites durant l'últim any, de les quals 895 corresponen a inicis de tractament. L'atenció la fan possible un equip de professionals molt ampli, format per psicòlegs, psiquiatres, metges, infermeres i també treballadores socials. I avui coneixerem què es fa en aquest centre i quin paper hi juguen les treballadores socials, un dels perfils més desconegut del servei. Per això, avui hem convidat a la Deyanira Bartolos. Bon dia i benvinguda. I també ens acompanya la Nora Mesa. Bon dia i benvinguda també.
Bon dia, gràcies.
Expliqueu-nos primer de tot què és exactament aquest centre i una mica a quins pacients va dirigit. Per exemple, Deyanira, comença.
Mira, el nostre centre d'addiccions, el CAS, seria un dels centres d'ambulatoris que treballa el tema de les addiccions, no?, de les drogodependències. Llavors, bueno, forma part de la xarxa d'atenció de drogodependències de la Generalitat, és un dels serveis que té aquesta xarxa, el que serien les consultes externes que atenen a les addiccions.
O sigui, és un CAP, però que només va adreçat a persones amb dependències, no?
Bueno, és un centre especialitzat, és el centre especialitzat de tractament de les addiccions.
I per quines vies pot arribar un pacient al centre? No sé si cal que hagin estat atesos per altres serveis previs o potser poden venir per voluntat pròpia.
Bueno, en principi poden venir per diferents vies, no? Com seria amb altres centres especialitzats, podrien venir derivats del seu metge de capçalera, d'alguna altra especialitat, no? Per exemple, bueno, d'alguna altra especialitat de l'hospital o del servei d'urgències, i després una cosa específica dels centres addiccions és que poden venir directament al pacient sense venir derivat d'algun altre recurs sanitari, no, per voluntat pròpia, que en diem, adreçant-se, doncs, o al taulell de programació o a nivell telefònic, no, que puguin venir adreçats directament per voluntat pròpia.
Nora, no sé si el trasllat del centre a les instal·lacions del Taulí ha ajudat a que arribin més pacients per lliure i si també, doncs, ha tret l'estigma que pesava sobre el servei.
Bueno, el fet de traslladar el centre de tractament a les drogodependències, al centre de salut mental i addiccions, no, ha fet de forma, diguéssim, més evident que es tracta d'una malaltia mental. No? Fins, com has dit al principi, abans estava gestionat pel tema de l'Ajuntament i es considerava com un aspecte més social, no?, i no tan sanitari. El fet d'estar instal·lats a l'hospital ha fet primer que es desmitifiqui el tema de l'addicció i que realment es tracti com una malaltia més.
Suposo que també estar dins de les instal·lacions de l'hospital també us permet ajudar o ampliar fins i tot les col·laboracions amb altres serveis i també professionals.
Bueno, a l'estar més a prop, no?, també facilita donar a conèixer el servei, no?, també a la població, però també als professionals sanitaris, no? I el fet de que poder col·laborar o presentar-nos a alguns pacients mentre estan ingressats o a través d'una consulta externa d'algun especialista, doncs també ens dona a conèixer més.
Expliqueu-nos, perquè clar, de moment estem parlant molt des del tema, bueno, d'un tema molt mèdic, no? Però les treballadores socials també teniu un paper molt clau en aquest centre. D'una banda, feu l'acollida dels pacients i expliqueu-nos com funciona, no? No sé si sou les primeres persones que coneixen, no?, a l'arribar al,
bueno,
servei.
Sí, depèn del cas. En els centres d'atenció d'addiccions, el referent, bueno, acostuma a ser el psicòleg, no?, que és el que seria el que tenen els pacients com a referent. Ells són qui ens deriven els casos al treball social, en aquest cas. Llavors, bueno, des d'aquesta derivació, una mica ve guiada pel professional amb la necessitat que detecten, no? Sí que és cert que nosaltres atenem, per exemple, bueno, habitualment els casos potser més vulnerables dels que s'atenen al CAS, no?, persones que es troben en una situació d'exclusió social i que, bueno, que tenen més dificultats a nivell social, però també fem, bueno, altres tasques, no? El CAS és un equip multidisciplinar, treballem amb equip per una mica, pues, atendre totes les necessitats que pugui tenir aquesta persona. Llavors fem, pues, també tema, treballem molt el tema de la xarxa relacional, no?, de poder treballar aquesta xarxa, perquè a vegades es troben, no?, inclús persones que tenen una vida totalment normalitzada, però hi ha aquest problema d'addiccions i que també troben que, bueno, que la seva xarxa es veu deteriorada. Llavors col·laborem també amb aquests sentit, bueno, intentant vincular recursos comunitaris, després també amb una mica de suport amb el tema de la inserció laboral, no? Persones que potser han perdut la feina o que hi ha d'haver un canvi de feina, tema de formacions també, no? Tot una mica des del tema comunitari, des dels recursos comunitaris. Llavors aquest paper sí que es ve molt també des del treball social.
En aquest sentit és interessant, no? Que ajudeu, no? Que feu com aquesta xarxa de suport quan els pacients estan intentant deixar doncs les seves addiccions. Per què és important aquest suport, no? Suposo que moltes vegades aquests pacients no troben l'ajuda que necessiten amb els seus amics, familiars, companys de feina, no? Es van trencant aquestes xarxes.
Bueno, no hem de perdre de vista que existeixen molts escenaris diferents, no? Uh-huh. Tant com a realitats viuen les persones. Llavors, clar, els pacients que arriben al CAS per intentar doncs, abandonar el consum o fer una reducció d'aquest consum i volen fer canvis a la seva vida, aquests canvis moltes vegades passen bé per canviar, per exemple, la xarxa relacional, si ve en relació al consum. Molts d'ells també a vegades han perdut la feina o la feina és un punt d'estrès que també es recomana que es modifiqui, que es canviï, no? Llavors, clar, són persones que a vegades es troben soles, o en situacions, com ha dit abans la Deiani, de vulnerabilitat i necessiten d'aquest acompanyament, no? Llavors intentem, dintre del camí que vulgui realitzar el propi pacient, pues, acompanyar-lo en les modificacions, els canvis que creguin oportuns. Mm-hmm.
I com ajudeu llavors els pacients a crear aquests nous vincles, no? Perquè suposo que no és fàcil, no? Suposo que intenteu doncs, que col·laborin amb altres entitats, amb
voluntaris... Bueno, és un dels reptes que tenim també, no? El cas de tornar una mica a construir aquesta xarxa, no? O tornar a que es puguin vincular, no?, aquesta xarxa, doncs des de el que comentàvem, no?, de vincular-los a recursos comunitaris, com puguin ser, doncs tirem molt també d'activitats que puguin haver-hi a centres cívics, o bueno, uh-huh, també col·laborem molt amb el Vapor Llong, no?, amb el tema de la inserció laboral i formativa, a vegades d'activitats ordinàries que puguin haver-hi, no?, d'algú que ens digui, doncs mira, a mi m'ha agradat de tota la vida jugar a bàsquet, doncs recuperem això, no?, del com podem fer perquè puguis una mica tornar a tenir un entorn sa, no?, el que parlem de, bueno, que estigui allunyat de l'entorn del consum. I el que comentava la meva companya, sobretot, no?, sempre molt amb la voluntat de lo que vulgui fer el pacient, no?, al ritme que el pacient vulgui anar treballant.
En el tracte amb les famílies, suposo que l'estigma entorn de les addiccions és el més complicat, no?, amb el que sovint us topeu. Entenen que els seus familiars estan malalts? Perquè em sembla que encara hi ha molt d'estigma, no?
Bueno, no ho podem generalitzar, no? Hi ha moltes situacions, però sí que és veritat que a part de les nostres funcions, no nostres com a treballadores socials, sinó també com tot l'equip de drogodependència, seria treballar, com bé dius, contra l'estigma, no? I, bueno, fer entendre a la població que es tracta d'una malaltia. Llavors, clar, les famílies és veritat que són les persones que més pateixen perquè més a prop estan dels pacients i intentem, no?, fer aquest canvi, que vegin realment que és una malaltia. No qüestionem a un diabètic, no?, perquè es mengi un pastís, però si potser qüestionem a una persona amb una addicció perquè faci una recaiguda o un consum puntual. Mm-hmm.
I sempre entenent, que entenem, no?, les famílies ens arriben a vegades molt sobrepassades, és normal, és una malaltia que és molt greu i llavors comporta, doncs, que quan hi ha una situació amb una família, bueno, pot comportar molts anys, les famílies venen a vegades esgotades de molts anys a intentar moltes coses, entenem aquesta situació, sempre els oferim per això, qualsevol dels professionals del CAS, no?, si volen venir acompanyats, que els hi puguem explicar en què consisteix, no? I això passa en tots els recursos de la xarxa de drogues, no? Tant els residencials com els ambulatoris, tots treballem molt també amb la família perquè entenem que, bueno, afecta tota la família en tant que ells són els malalts, però sí que hi ha unes conseqüències que, bueno, que es traslladen a la resta. I ells, a més, són part important de qui els poden ajudar, no?, en aquest canvi que ells volen aconseguir.
I diríeu que hi ha una culpabilització dels familiars cap al pacient que té recaigudes? I no sé com ajudeu després els pacients, no?, quan venen d'un entorn que no para de renyar-los, probablement per això, no?, pel cansament, per l'esgotament.
Bueno, clar, les famílies que tampoc no disposen d'informació, no?, quan un no entén el que està passant, pues apareix aquesta culpa, no? Quan potser nosaltres som capaços de fer entendre a la família com funciona l'addicció, no?, quines dificultats tenen els pacients per sobreposar-se d'aquestes situacions, doncs potser aquesta culpa ja no, no, com bé dius, no apareix, no? Però és veritat que també hi ha famílies que s'autoculpen, és a dir, no?, què hem fet nosaltres, no l'hem sabut ajudar, no hem pogut, no, fer-ho millor. Llavors intentem posar cada cosa en el seu lloc, no? Treballar amb la culpa no és gens positiu.
Bueno, i a més la filosofia que tenim en el cas, no, de portes obertes, de, bueno, tant pels pacients com per la família, intentem que ells entenguin que pugui ser un espai on, bueno, on poder treballar aquestes dificultats, no? I de que ells ho vegin com una ajuda i veure de quina manera entre tots poder anar ajudant aquesta persona.
Perquè quin és el perfil més o menys dels usuaris que us arriba al cas? Suposo que no hi ha un perfil únic, però no sé si és gent molt jove, gran, homes, doncs.
No hi ha un únic perfil, com has dit, no? O sigui, tenim pacients, en principi ja tenim pacients de majors d'edat, de 18 a 65, però sempre hi ha excepcions, vale? Tenim tant homes com dones. És veritat que l'addicció, també hi ha l'estigma, no? No és el mateix un home consumidor que una dona consumidora. Llavors, sempre per tradició els homes han consultat més que les dones. Les dones també han fet un consum, no, més a domicili, més ocult, sempre, però cada cop...
Sempre diem que les dones que arriben al cas són casos més greus, no? Com costa molt que arribin, sempre, bueno, és una cosa que sempre es veu.
Es veu com més d'amagat, no? O en silenci.
I sí que és veritat que cada cop, bueno, pues van arribant més dones.
I no sé si amb el pas dels anys també heu notat que hi ha un repunt de determinades addiccions.
Bueno, amb això dades no, així, no hem portat dades, no, no tenim dades amb això.
La principal substància per la que es continua consultant el cas és l'alcohol.
Gairebé el 50% dels casos que arriben al cas sí, segueixen un tema d'alcohol.
És una droga legal, no? I després, pues, bueno, coexisteixen la resta de substàncies.
Suposo que també no sé si hi ha cada cop més pacients que tenen addiccions a, per exemple, al joc i també doncs a determinades tecnologies, a les pantalles, als mòbils. Això també ho trobeu?
Bueno, és una cosa que ens va, bueno, va començant a detectar-se, no? Sobretot en la població més jove, es va començant a...
Però sí que és veritat que hi ha una unitat específica de joc patològic, però que, aquesta és a la ciutat de Terrassa, no? Però és inframunicipal.
Abans comentàveu, no?, que també les treballadores socials treballeu amb la inserció laboral del pacient. Com es fa? Com s'intenta, no?, doncs ajudar i doncs a aconseguir que acabin doncs tornant a incorporar-se al món laboral?
Nosaltres el que et comentàvem, no? Col·laborem molt amb el Portllong, que és el recurs municipal pel tema de la inserció laboral, però sí que és cert que, bueno, d'entrada, no? Valorem una mica quina és la situació que es troba la persona, que ens trobem amb pacients que, bueno, que inclús encara poden estar en un consum actiu, però que sí que hi ha aquesta necessitat, no? de treballar la inserció laboral. Llavors una mica treballem com aquest pas previ a poder contactar amb el Portllong i poder treballar amb ells ja el tema de la inserció, no? Llavors ens arriben, bueno, que aquesta demanda per part dels seus terapeutes, de, bueno, inclús hi ha vegades, no, que l'addicció ha vingut com a conseqüència que hi ha una situació laboral complicada. Llavors una mica és això, acompanyar-los en aquest procés, i quan valorem que és el moment adequat, pues, poder acompanyar-los a través de la derivació al Portllong.
I algun d'aquests pacients que passen pel centre, com abans dèieu, es troben en una situació d'exclusió social. Com s'aborda una addicció quan hi ha molts altres problemes, no?, que l'envolten i que suposo que dificulten doncs fer front a aquesta addicció?
Clar, bueno, és com abans hem dit, no? Nosaltres respectem molt la voluntat i el ritme del pacient. Llavors, és veritat que les addiccions no és l'únic problema que poden tenir els nostres pacients, no?, com a problemàtica, però és veritat que bueno, col·laborem amb el pacient en aquest nou projecte de vida, no? I anirem caminant conjuntament amb aquest pacient cap a on vulgui anar. Llavors, sí que és veritat que sobretot els temes de més exclusió social, no?, que es troben sols, que no hi ha família de suport, que potser no tenen habitatge, no tenen cap prestació econòmica, no saben què menjaran o on dormiran, doncs, potser el consum no és el principal problemàtica a abordar o situació a abordar.
Primer s'ha de solucionar, no? Suposo que la resta de problemes per després.
Bueno, es treballa d'una manera conjunta també, i a més, bueno, coordinant-nos molt amb els recursos de la comunitat, amb els serveis socials, no? És una mica el treballar de forma conjunta. Per aquests casos, a més que comentava la Nora, no? En situacions més exclosos, inclús persones que estan poden estar en situació de carrer, treballem molt, sobretot de forma conjunta amb els recursos que hi ha comunitaris, no? Participem a la taula de Sense Llar, per exemple, de l'Ajuntament, on participen els diferents recursos de la ciutat que treballen amb, aquest, amb aquesta població, i llavors intentem una mica el fer un pla de treball conjunt, mm-hmm. no? perquè són casos realment, com dèiem, no és només el problema d'addicció, sinó són tots els problemes que hi puguin haver en l'entorn d'aquesta persona i requereix pues, d'esforços conjunts i d'anar una mica tots a una per poder-los ajudar, i el que deia la Nora, no? Sempre el ritme de que la persona vulgui, pues, per poder-se vincular bé amb els professionals, perquè puguin acceptar plans de treball que li puguin ser beneficiosos i que una mica en mica vagi millorant aquesta situació.
I amb la vostra experiència, hi ha gaires persones sense sostre que necessitin la vostra ajuda, que demanin aquest seguiment, i com els ajudeu?
Bueno, sí que hi ha casos, evidentment, bueno, la situació de trobar-se sense llar, evidentment, és una situació molt complexa i són casos que requereixen de molt suport, no? I a més de molta accessibilitat, de encara més amb més raó, no? D'anar al ritme que necessita aquesta persona, precisament pues, perquè porten moltes experiències anteriors, de fracassos que han pogut viure a la vida que els han marcat, no? De tenir aquesta exclusió pròpia social que fa que desconfiïn molt, no? De inclús dels professionals que els vulguin ajudar, i llavors això requereix pues, això, de plans de treball conjunts amb altres professionals i anar una miqueta veient quina és la necessitat que planteja la persona, agafar-nos en això, tirar mm-hmm. molt del vincle que tinguin amb els professionals i mica en mica que la situació pugui anar millorant. Però sí que detectem que hi ha molta situació, moltes persones sense llar que poden haver-hi també problemes d'addiccions.
També us arriben al centre a pacients que no ho fan per voluntat pròpia, no? En aquest sentit, quins solen ser aquests casos i com els podeu ajudar a superar l'addicció si en realitat no volen deixar-la?
Bueno, la gran majoria suposo que et refereixes als pacients que venen per a una ordre judicial, no? Que nosaltres parlem de programa judicial. Són pacients que han estat condemnats per un delicte i la condemna o l'entrada a presó és substitutòria per la realització d'un tractament, no? Perquè el jutge ha considerat que aquesta persona té un problema d'addicció i que hauria de fer aquest tractament de forma obligatòria. És veritat que aquests pacients no venen per voluntat pròpia, per tant la motivació, no? Pel canvi pues no ve imposada, no és algo que ell hagi escollit, però sí que és veritat que intentem donar-li la volta a aquesta situació, no? Intentem de almenys que el pacient disposi de tota la informació que ha de tenir sobre què és la substància que està prenent, les conseqüències, de quina manera el podem ajudar, què li agradaria fer, no? Si es planteja en algun moment reducció o abandó completament de l'addicció, si l'addicció l'ha portat realment aquest tema, no? Pel que està complint la condemna. Intentem donar-li una mica a la volta.
Pels oients que ens escoltin, vosaltres, amb la vostra experiència, creieu que realment es pot sortir d'aquesta addicció, d'aquestes addiccions, i també si aquests malalts seran sempre malalts, encara que no tinguin aquestes recaigudes, no?
Tenim molta de la població que està vinculada al centre d'atenció a drogodependències, són persones que estan abstinents, o sigui que ho han assolit, i per tant nosaltres diem que està en remissió, és un consum en remissió, no? Que porten uns anys sense consumir, i però clar, les situacions que potser en el seu moment els hi van portar a aquest consum poden estar-hi, i per tant s'ha de treballar per no recaure en el consum, no?
I és el que diem, de treballar des de la prevenció de recaigudes, no? Inclús a vegades amb grups, quan fem grups de prevenció de recaigudes per evitar que hi hagi aquest consum, no? Inclús també que siguin conscients, no? Que si pot haver-hi una recaiguda que puguin, no? Que ens tinguin com a punt de suport de poder tornar a treballar això i que no sigui una situació més greu, no? Això és que treballar molt des del vincle perquè els pacients ho sentin que poden acudir quan hi hagi alguna situació.
I per acabar, com a societat, què hauríem de fer? Hauríem de canviar la nostra mirada, no? I començar a pensar que això, són malalts i que necessiten la nostra ajuda i no necessiten els nostres prejudicis, no? O el nostre estigma.
Exacte, jo crec que hauríem de tenir informació de tot el que és, no? L'addicció, les substàncies, què ens impulsa al consum, i centrar, com bé dius tu, la mirada en que es tracta d'una malaltia que té tractament i de la que es pot superar, no?
Doncs moltíssimes gràcies a totes dues i felicitats per la tasca diària. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies.